Ràdio Ferrer, especial Dia Mundial de la Ràdio.
Bona tarda a tothom, com esteu? Benvingudes i benvinguts a aquest nou especial de Ràdio Ferrer en motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Abans de res, un fort aplaudiment per vosaltres mateixos, públic, que esteu aquí, que em fa molta il·lusió que hi hagi tanta gent avui, que se senti bé. Yeah, yeah. Això, benvingudes, esperem que us agradi el programa. És, crec, el tercer o quart any que celebrem el Dia Mundial de la Ràdio des de Ràdio Ferrer. I ara ja és el segon any que hem decidit que aquest programa sigui un petit tast dels programes que tenim a la graella, d'alguns d'ells, no? I ara la meva companya Quima us els explicarà una mica. Jo res més, donar-vos això la benvinguda, que estem molt contents de fer aquest programa, perquè al final els programes tenen algú per si mateixos, que és que van, cadascú és el seu grup que va a l'estudi, fa el seu programa, i aquesta és una bona excusa per trobar-los, posar-nos cares de nou i comentar, no? I això sempre fa goig, i és un dels objectius de Ràdio Ferrer, no només tenir un estudi on la gent ve a fer ràdio, sinó crear una espècie de grup que fa ràdio conjuntament, d'acord? Això és una cosa que intentem defensar des del principi, i gràcies a dies com el d'avui, doncs creiem que una mica ho aconseguim. I el meu company tinc a conduint amb mi a la Quima. Què tal, Quima?
Bona tarda. Estic?
Sí, estàs.
Vale. Bona tarda, Raül.
Què, com estàs?
Jo bé, i gràcies per fer com sempre de tècnic, perquè és fantàstic. No, home, sí, si no fos perquè estàs aquí, doncs la cosa no et xutaria tan bé, t'ho puc assegurar.
Bueno.
Gràcies també a Vila Urània.
Gràcies a Vila Urània, efectivament, que ens acull en les seves instal·lacions. I bé, Quima, què tenim avui? Explica'ns una mica.
Doncs com comentaves, tenim una miqueta de col·laboració entre programes, que és el que ens agrada quan tenim aquests especials. Començarem doncs per la Cristina Junyent, que ella porta el programa Fenòmens Naturals, però que aquesta vegada també col·labora la Goretti Mas, i ens porten, parlaran concretament de 100 anys de la ràdio a Catalunya. És una cosa curiosa perquè la Cristina porta un tema científic, sempre el seu programa és molt científic. La Goretti sempre parla de temes culinaris, que sempre ens agrada molt les receptes, i aquí hem fet un xup-xup, com veu dir la Goretti, o sigui que
hem fet una macedònia.
Ah, exacte, hem fet una macedònia, doncs benvingudes. Continuarem amb el Bernat Bas i el Pau Domingo, que el seu programa es diu No anem enlloc, i com no anem enlloc no sabem on van. Així que tampoc sabem molt bé de què ens parlaran, però bona tarda.
Bona tarda. Nosaltres tampoc massa, de veritat.
No. Nosaltres sabem que veniu amb molts catxivatges, amb portàtils, sempre molt tècnics, però no sabem on van. No van enlloc.
És un petit tast del que ve ser 22 sí. Arroba, no?
El
portat aquí al Ferrer per mostrar una mica...
No sé si a l'any 2024 encara se li pot dir catxivatge o un portàtil, eh? Potser hauríem de normalitzar ja.
Bueno, és que fins que no vingui la IA a parlar-me, jo per mi això que tens és un catxivatge.
El trasto aquest.
Exacte. I acabarem amb Dones a les Ones, perdoneu, que està per aquí però no podem saludar, després tornarem a saludar-les, que seran la Mercè Carrió i l'Eva Vives, que ens parlaran dins del marc del seu programa a aquella ràdio d'entonces. Així que si et sembla, Raül, comencem.
Molt bé, doncs som-hi.
Ràdio Ferrer, especial Dia Mundial de la Ràdio.
Cristina Goretti. Això que fas així m'ho pots dir, eh? Tens un micròfon.
Sí, que t'has oblidat la sintonia.
Quina sintonia?
Ai, la Fenòmens Naturals. No em diguis que no la tens.
No, la tinc, però abans volia com xerrar amb vosaltres.
Ens volies. Vinga.
Doncs us presentem el programa de Fenòmens Naturals.
Bé.
Hola, hola, gràcies per convidar-nos, aquí estem. Hem preparat un guió que serà, esperem que sigui amè per tots vosaltres i variat, com dèiem, una Macedònia. Començarà avui a Fenòmens Naturals, Goretti Mas, parlant dels 100 anys de ràdio. Farà una mica una introducció.
Mira, sí, parlarem de ràdio en general, però bàsicament aquest any es compleixen els 100 anys de Ràdio Catalunya i ens hi centrarem. És a dir, l'any 1924, és a dir, ara fa 100 anys, va ser l'any que va començar a emetre les primeres emissions de ràdio a Catalunya. És per això que durant aquest any el Govern de la Generalitat programarà més de 50 activitats per commemorar el centenari de la ràdio a Catalunya amb l'objectiu d'apropar la ràdio als ciutadans i fer un reconeixement a la tasca de professionals i homenatjar els pioners de la ràdio. En aquest sentit, durant la commemoració del centenari, el Palau Robert de Barcelona esdevindrà la casa de la ràdio i és un punt, serà un punt neuràlgic en la celebració de l'efemèrides, des d'on s'emetrà com a mínim un programa en directe cada mes per part de principals emissores, o sigui que si esteu interessats podeu anar-hi. També impulsarà un pla estratègic de la ràdio de Catalunya. Amb aquesta iniciativa es busca garantir la viabilitat econòmica del mitjà i l'adaptació tecnològica. En paraules de la consellera de la Presidència, diu que la commemoració d'aquest centenari ha de ser un exercici de memòria històrica per no oblidar els seus orígens i reivindicar-ne l'important paper que ha tingut en la defensa de la llengua i la construcció nacional. Però bé, què és la ràdio, Cristina, que ens porta...
Sí, jo la meva aportació volia anar per qüestions tècniques d'antecedents a la ràdio. Tècniques no massa, perquè aquí tenim dos telecos, però sí una mica històriques per parlar de
a vés a saber, a vés en compte.
Per això, ara, sort, espero ara que m'ajudin.
Ara ho entenc tot.
Què?
No, que són dos telecos.
Sí, ah, sí.
No estàs mutejant.
Se m'està silenciant.
Bé, doncs per remuntar-nos a la ràdio podem fer esment que sense electricitat no hauria ràdio. És veritat que l'electricitat la coneixien, no?, per llampecs, l'electricitat estàtica, aquella que se't queden coses enganxades a la roba, però el corrent elèctric va ser com una alternativa al seu descobriment, una alternativa al vapor que havia promogut la primera revolució industrial. És a dir, que ens posem en una segona revolució industrial. En aquesta segona revolució industrial, gràcies al corrent elèctric, a l'electricitat, bé, va aparèixer la nit fosca. Això va anar bé perquè els treballadors poguessin treballar 24 hores, així no, a la nit podien seguir treballant. Gràcies a l'electricitat vam tenir telèfon, vam tenir telègraf, van aparèixer també mitjans que més endavant ens durien a la situació on som, no? Però els fenòmens que van portar ja més, diguem-ne que serien els antecedents de la ràdio, van ser les piles d'Alessandro Volta, que són del 1799, vull dir, només per situar-nos una mica, que la pila acumula energia elèctrica. Després hi va haver l'invenció del telèfon, perdó, volia dir del telègraf, sense fils. En principi eren codificats amb text... He dit sense fils, però no hauria d'haver-ho dit, oi? Vale, em sembla que no.
Imposen, els telèfons.
Sí, però també donen recolzament. El cas
entre
és que...
no saber la resposta i que a sobre se'm muteja el micro, doncs jo no.
Bé, doncs amb el Morse enviaven missatges codificats i així van poder fer-ho. No, potser aquí podem mencionar a Francesc Salvay Campillo, que era de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que va fer el segon, podríem dir, telègraf elèctric, que està considerat una fita molt important, tot i que només va quedar en un prototip i no es va fer, però com és local el menciono. Vull dir, no va progressar, el que va progressar va ser el de Morse. I després potser també podem mencionar el telèfon, que va ser la transmissió de la veu humana, i així ja ens anem acostant a un mitjà que transmet la ràdio, la veu humana, com és la ràdio. Es va basar en les ones electromagnètiques, després que les va inventar Maxwell, però després el que les va posar en marxa era un tal Hertz, que potser us sonarà per les ones hertzianes, no?
Sí, el lloguer de cotxes, no?
També, però em sembla que ui, va ser posterior ui, això, no sé si ho va ser
el germà,
sí, exacte, el germà petit per això.
Sí. Megahercios, quizá,
doncs no? Aquest senyor el que va fer va ser que des de les golfes de casa seva va fer un dispositiu que emetia senyal, ones, i van aconseguir que es mogués un altre dispositiu al soterrani, en aquest cas ja sense fils, és a dir, que va ser tota
una revolució,
hombre, i tant, per cap a la ràdio, no? Després, el 1893, el Nikola Tesla va fer un dels primers receptors, el va patentar, però com si res, perquè el que va tenir èxit va ser el sistema de ràdio complet, inclús el receptor que emetia a més de 2 quilòmetres, el de Marconi. I és el Marconi, com va treballar amb la Marina i l'exèrcit, doncs va tenir el seu invent, va tenir molt èxit.
Això que ho comentàvem abans, no? Dels invents, quan
hi ha un invent important i que pot tenir molta envergadura i molta transcendència, sempre estaven els militars a prop per voler-se'l aprofitar, no? O fer-hi ús, per dir-ho així, més neutre, no? Llavors, Marconi també va transmetre a través del canal de la Mànega, és a dir, de Dover a Boulogne, que són 48 quilòmetres. Més endavant es van atrevir a fer una travessa de les ones de l'Atlàntic, i el que tot això eren missatges, però sense veu. La primera veu que he trobat referència va ser el 1902, un tal Julio Cervera, que va transmetre veu entre Xàtiva o Xàbia, és igual, alguna població d'Alacant, i a Eivissa, 85 quilòmetres.
I abans de la veu que es transmetia?
Sí. Soroll, so.
Ah, qualsevol cosa.
Soroll, sí.
Soroll rosa.
Sí, exacte.
Fregits.
Que ja era, com per fregits, els fregits, els ferrats.
Això es va mantenir molt temps, els fregits.
Sí, sí. I la primera emissió que es considera com oficial i la que trobes més habitualment no és aquesta, sinó una que es va fer als Estats Units la nit de Nadal, que va arribar des de Massachusetts fins a un barco que estava, un vaixell a la costa, no? Els primers aparells de ràdio eren de Ràdio Galena, i els primers portàtils eren portàtils de 10 quilos de pes, però no es podia canviar de dial. Un cop tenia sintonitzat un dial, allà et quedaves, no? La ràdio portàtil va millorar molt, com dèiem abans, amb la Goretti, amb la Primera Guerra Mundial.
Per necessitat bèl·lica.
Per necessitats
també, no?
Bèl·liques. Va ser quan van disparar-se les ràdios portàtils. Després ja es van fer ràdios que es podia canviar de dial, i les primeres transmissions regulars d'entreteniment, ja no només per qüestions bèl·liques o noticiaris, ja van ser el 1920 entre Argentina i Estats Units. Van emetre el Parsifal de Wagner. Déu-n'hi-do, són anys. I la primera emissora informativa va ser a Detroit, Michigan, als Estats Units. Depenia d'un diari, òbviament, sortia d'un diari. I el 1922 es va fundar la BBC,
és curiós, Cristina,
Broadcasting Corporation.
És curiós que això que parles dels més programes aquests a Detroit, parlessin, ja fos un informatiu. És a dir, que és una cosa que al final, al llarg dels anys, el
sí,
concepte
sí,
informatiu i ràdio han anat molt vinculats.
Sí, s'ha mantingut així. Després ho veurem amb els continguts, no? Ja només per acabar les qüestions tècniques, el 1927, si estem parlant de la ràdio, que entre el 20 i el 30 va ser la seva època daurada, el 27 ja van fer les primeres ràdios per cotxe. És a dir, que ja pensaven que la gent, quan anava en cotxe, que no hi hauria haver-hi gaires, però necessitaven la vista per conduir, però l'oïda els hi quedava com lliure. Llavors ja van començar a aplicar-les, no? Que em va semblar curiós.
I ja es podria fer propaganda, també.
Ah, sí, publicitat.
Publicitat,
sí, i propaganda, sí. Que, com ho veurem de seguida. Després hi va haver una millora, que era la ràdio de transistors, per la qual van donar el Premi Nobel. Els transistors eren més fàcils, més lleugers, més econòmics. Això van fer que hi hagués un altre boom de ràdio. I res, finalment, ja només per mencionar la tecnologia, tot i la popularització de la televisió, que va fer afluixar una mica la ràdio, però com és obvi no la va eliminar de cap manera, ja passem als anys 90 a la ràdio digital, que emetia senyal digital, és a dir,
uns i zeros.
Exacta codificació aquesta, i després la ràdio per satèl·lit, i ara la ràdio per internet, que és un fenomen recent però molt, molt demandat. Hi ha moltíssima gent que escolta la ràdio per internet. I ho deixem aquí perquè l'últim recuperarem al final els podcasts, però ho deixarem aquí. Ara sí, voldríem passar a la Ràdio Catalunya, sí, ja més amb els continguts, que serà...
Has parlat de... Has dit que el punt àlgid d'entre el 20 i el 30, has parlat del 20 i el 30, i aquí entra el 24, diguéssim, que és quan va començar la ràdio aquí a Catalunya. A principis del segle XX, amb tot això que has anat explicant, doncs aquí ja, evidentment, es parlava de ràdio i arribaven notícies d'experiments que es realitzaven a París, a Londres i totes aquestes coses que has anat explicant. I aleshores també entre la societat hi havia els anomenats sensfilistes, o sigui, eren defensors de la comunicació sense fils. I era la idea de poder fer servir la ràdio en substitució del telègraf, diguéssim. Hi ha un exemple del gener del 24, precisament, en el Centre de Lectura de Reus, que es va fer una presentació d'un aparell receptor que captava missatges emesos des de la Torre Eiffel i des d'un concert de Londres, i, esclar, la gent es quedava doncs, molt, molt parada, no? I a més, en aquella època es van fer molts creació de radioclubs, amb aquest concepte de la radiomania, que eren radioafeccionats en una curta i que van ser pioners de les futures ràdios locals. A partir de les llicències de l'any 32 van donar moltes llicències per a les ràdios locals. Aleshores, l'any 23 es crea la revista Ràdio Sola, que estava especialitzada en ràdio. Pel que s'ha vist, en general, totes les ràdios tenien o han anat tenint una revista al seu entorn. I aleshores Ràdio Sola promou una reunió entre industrials per estudiar la possibilitat d'instal·lar una emissora de ràdio a Barcelona. La creació d'una entitat cultural i els convoquen amb una assemblea, i bé, primer hi ha poca gent, després hi ha més gent, en fi, una sèrie d'allò, però al febrer del 1924...
És a dir, ara fa 100 anys.
Ara fa 100 anys. Aquesta reunió de grup d'intel·lectuals, tècnics, industrials i tal, creen la societat civil Associació Nacional de Radiodifusió, ANR, que hem de veure que l'any 24 estem dintre l'època de la dictadura de Primo de Rivera, que és del 23 al 30. Aleshores, quan es crea aquesta societat, sol·liciten una llicència d'emissora, i que la sol·liciten el mateix mes de febrer. I aleshores els hi concedeixen el dia 12 de l'11 del 24, és a dir, que continuem estant amb aquest any dels 100 anys. Aconsegueixen una llicència amb l'indicatiu EAJ1 Ràdio Barcelona. El nom prové dels codis dels radioaficionats. La E és per Espanya, AJ és una denominació que surt de les estacions de telegrafia sense fils, i l'U perquè és la primera. Per tant, EAJ1, Ràdio Barcelona. Al cap de dos dies d'aconseguir la llicència, hi ha una inauguració oficial de la ràdio, tot i que s'havien fet proves i tal, però oficialment aquell dia, i s'inaugura amb el discurs de l'alcalde de Barcelona en aquell moment, que era el baró de Viver. Aleshores, tot això, clar, genera moltes despeses, tant per als aspectes tècnics, clar, hi ha socis que aporten diners i empresaris que hi aporten, doncs, en fi, capital, eh? Aleshores, és tot a l'entorn d'això hi ha com molt, molt, molt moviment, no? I inclús, és clar, és l'època les dones doncs tenien poques possibilitats de segons quines feines i tal, però a l'entorn de la ràdio n'hi han, perquè necessiten per administració, en necessiten per revista, perquè totes les ràdios hem dit que tenien revista, per tant necessiten per redacció, sobretot per traducció, necessiten locutores. En principi pensaven més en els locutors i tal, però després es van adonar que el fet que hi hagués veus masculines i femenines feia contrastar i que era interessant. I també doncs, tant les dones com els homes que feien locució majoritàriament provenien de grups de teatre amateur, que era gent doncs, que tenia una dicció perfecta, amb habilitats per interpretar els textos, retransmetre, quan van començar a fer anuncis doncs, calia una mica de saber-ho fer.
La interpretació.
No? Exacte. I fins i tot al començament de Ràdio Barcelona hi va haver-hi una dona tècnica. Després en el programa de Dones a les Ones ja ens parlaran de programes que hi van haver-hi per aquella època. Tota la programació que va començar a fer aquesta ràdio era en castellà, però els continguts eren concebuts com continguts catalans i només emetien unes poques hores al dia. Aleshores, aquesta emissora de Ràdio Barcelona va començar retransmetent essencialment concerts i el Liceu, per exemple, doncs es va donar que era una bona manera de fer arribar l'òpera a més gent i es va apuntar al carro, tot i que hi va haver-hi doncs, teatres i així que no ho volien perquè els hi semblava que al final la ràdio es podria menjar el públic que tindrien in situ, no? I va haver-hi...
Es contraprogramava.
Ah, exacte, i aleshores, doncs, bueno, inclús amb una publicació, doncs, se'ls va tocar una mica el crostó, tingueu en compte que això és... En fi, era, veieu, una cosa així com molt, molt moviment, no? I també s'adonen, un cop ja han fet la ràdio i tal, que és molt, molt important que la gent tingui aparells de ràdio, perquè si no, no la poden escoltar. I aleshores, Ràdio Barcelona, en el seu vestíbul, va muntar una botiga de ràdios i de reparació, de manera que es podien assegurar que la gent podia anar a comprar ràdios i que quan s'espatllaven, que es veu que s'espatllaven sovint, doncs allà mateix els hi arreglaven. També s'adonen doncs, que la força que té la ràdio per un públic, inclús hi havia públic amb baix nivell de
formació.
De formació, i clar, a través de la ràdio es podia difondre cultura i divulgació. Aquí podríem parlar, Cristina...
Aquí
ja em veus el que et vaig dir.
Aquí hem de parlar de Comas i Solà, perquè
coincideix en aquesta Josep, època. Clar,
Josep Comas i Solà és el que va llegar Vila Urània a l'Ajuntament de Barcelona perquè es fessin activitats de divulgació científica. I Comas i Solà era una persona molt inquieta, no s'aturava mai, i una de les seves facetes, no només com a astrònom, sinó ja de divulgació d'astronomia, era per la ràdio. Va emetre molts programes, no s'entén ni una gravació, això és una pena, però el que sí que se sap és que va arribar a retransmetre o a transmetre un eclipsi de sol, que és bastant fascinant pensar com s'ho faria, no?
En directe. Sí, sí.
Una mica més, no ho sabem, sí, no? Sí. Però sí, sí, ho va fer, ja que estem aquí, l'havíem de recordar de totes.
Sí, estava esperant aquest moment, no? De fet,
oi que sí? Vull dir,
de fet, heu acabat de parlar d'ell, perquè sí. Hi havia una cosa, ell va ser un dels instigadors de, ho acabeu de dir, és que ara m'he distret amb això, de la ràdio EAJ1, ho acabo
sí.
de dir?
Sí, sí.
Vaja, perdó. O sigui,
estem... No tant, però no... has fet èmfasi i està sí. molt bé la teva sí. aportació.
És a dir, que estem parlant d'aquesta època, iniciadors. Que tot hi havia tot aquest moviment doncs, de divulgació científica i cultura. De fet, la part científica la portava molt ell, que també va estar en el allà dalt.
El Fabra.
El Fabra,
bueno, va ser el primer director del Fabra.
I ell era inquiet i volia, i feia a través d'articles a La Vanguardia, i la ràdio que acabava de posar-se en marxa, doncs ens hi apuntem i fem divulgació científica, no?
I era de les persones que estan en qualsevol novetat. Podem aconsellar, ja que estem aquí, també fer una mica de cunya, no? I recomanar que hi ha visites a la sala polivalent expositiva baix. Hi ha una sala expositiva de la vida de Comas i Solà i veuran que era un personatge increïble.
Molt interessant.
També
molt
va interessant. Ser fundador del RAC, en fi, moltes
sí,
coses.
Molt interessant. Sí. Bé, doncs l'associació de radiodifusió va continuar creant continguts. Per exemple, el 27 va inaugurar el primer servei meteorològic per ràdio. Va crear un quintet de ràdio, un quintet, o sigui, de música a través de la ràdio, s'organitzaven actes arreu de Catalunya per captar socis, es feien cicles de conferència que preparava la radiotècnica pràctica, creen ràdio beneficència, radien concerts de la banda municipal, de l'Orfeo Català, de l'Orquestra Pau Casals, fan òpera des del Liceu, en fi, quantitat de coses, i s'adonen que els creix molt els oients, i n'hi ha uns que són socis i paguen i els oients no, però llavors intenten a veure si els oients amb un preu més barat o també per col·laborar, perquè realment se n'adonen de que això no pot tirar enrere, ha de tirar endavant, i que inclús després ho veurem també quan surt, que té un
què?
Que he mirat una cosa aquí i se m'han anat al cap dels... que veurem la importància que es van adonant, que no només és per cultura, no només és per científica, sinó per hi ha un aspecte polític i comercial que tindrà, serà definitiu, fins i tot més endavant, ja quan a l'any 31, quan ja no hi havia el Primo de Rivera i va haver-hi la proclamació de la República, la ràdio va oferir que es pogués fer a través, o sigui, que aquella declaració es pogués fer a través de ràdio, de manera que arribava a tothom. Aleshores, que veiem aquesta ràdio tan contenta, que va tan bé, que això, però van començar a tenir problemes, no? L'any 85 va aparèixer una ràdio que es deia Ràdio Catalana, que era una ràdio comercial, privada, que tenia més potència, tenia més possibilitats, i entra en competència amb EAJ1, Ràdio Barcelona. I els hi fan contínuament interferències i tal, es veu que passen les decaint. Afortunadament, aquesta ràdio l'any 30 va tancar. Però, entretant, a Madrid va néixer la Unió de Ràdio amb el suport d'un grup financer solvent, que també tenia molta, molta ambició, i mica en mica es volia anar apropiant de totes les ràdios de totes les províncies d'Espanya, no? Aleshores, això coincideix que l'any 26, per qüestions tècniques de EAJ1, bueno, de l'ANR, de l'Associació de Radiodifusió, per qüestions tècniques, econòmiques i polítiques, no oblidem que estàvem dintre la dictadura de Primo de Rivera, que els amenacen amb o es fusionen Unió Ràdio amb la d'aquí, o crearan una ràdio nova que es menjarà la Ràdio de Barcelona. Aleshores, després de moltes d'això, es van fusionar, però clar, com ja es pot veure, això no va anar bé. Van haver-hi molts problemes. D'una banda, l'Associació de Radiodifusió tenia un caràcter cultural i voluntat de donar servei en llocs remots, i la Unió Ràdio era una activitat comercial, un negoci amb grans possibilitats d'expansió. Llavors, finalment, es van separar, però Ràdio Barcelona va ser absorbida per Unió Ràdio Madrid, que era a l'entorn d'aquesta, que ja hem explicat que no els estava molestant molt, diguéssim, no? I l'any 29, després de molta guerra bruta que els hi van fer la Unió Ràdio Madrid per tal d'apropiar-se de l'emissora catalana, se separen i inclús els hi posen un pleit a la Ràdio de Barcelona, que guanyen, i finalment doncs s'acaba el monopoli aquest de la Unió de Ràdio Madrid. I aleshores doncs entrem ja més o menys a l'època de la Guerra Civil, i la Cristina ens parlarà una mica de com evoluciona aquesta ràdio després de, evidentment, la Guerra Civil s'ho queden tot, diguéssim, tant els nacionals com els de la República, com sigui, i després entrem amb el franquisme, que aquesta ràdio deixa de tenir aquest caire tan més o menys català, encara que fos en idioma castellà, per passar a ser una ràdio molt, molt espanyola, diguéssim, no?
Sí, sí, a mi m'agradaria mencionar que, clar, durant la República li va donar a la ràdio una llibertat d'expressió i llibertat de tot, de continguts, que la dictadura de Primo de Rivera no li havia donat. Després, quan... Bueno, les llicències que m'has mencionat que es van donar en plena república, perquè hi haguessin moltes ràdios per educar també a qui ho necessités o qui volgués, no? I després ja quan va esclatar la guerra, la ràdio es va transformar en una arma de propaganda. El govern de la república va decomissar la Unió de Ràdio Madrid que tu mencionaves,
i que va ser fidel al règim, el règim legal, que era la República, i emetien els discursos molts personatges, entre ells Dolores Ibárruri, la passionària, va fer des d'Unió Ràdio Madrid el famós discurs que acabava amb el No passaran. I en paral·lel, Queipo de Llano, el personatge, el militar, que estava des de Sevilla, era molt bon comunicador. Això sí, deia unes coses bestials contra les dones, és que no les vull ni repetir, no? Però tan bèsties eren que el mateix Ramon Serrano Súñer, el cunyat del Franco, l'any 36 mateix, al cap d'uns mesos, li va dir, escolta'm, treu-li el micròfon a aquest senyor perquè estem sí. quedant molt malament davant de qualsevol persona que ho pugui sentir de l'estranger, no? I llavors el 1937 a Burgos es va fundar Radio Nacional d'Espanya des del bàndol franquista. I aquí res, la guerra va continuar i vull comentar només que l'any 39, quan al finals de gener els nacionals van entrar a Barcelona, és un record personal que la meva àvia em va dir que ella estava sentint la ràdio i van posar el cant dels ocells i se'n van anar, però el van deixar posat, no? No he aconseguit trobar un lloc, però vaja, me n'enfio completament perquè això no crec que es pugui inventar.
Devia ser emocionant, eh?
Sí, em deia això. Llavors, bueno, així de memòria, només dir que a partir de l'1 d'abril del 39 i després de l'últim parte de guerra, no, el de Fernando Fernández de Córdoba, que l'heu sentit tots uns més que altres, no? En el dia de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Llavors entrem en ple franquisme. Al principi del franquisme, el sistema de llibertats de premsa i d'expressió es va acabar. Altre cop, cap emissió en català, les ràdios comercials, que eren molt poques, havien de connectar amb Ràdio Nacional quan era la transmissió del noticiari. Era obligatori, i de fet va ser obligatori fins temps de la transició. El Ministeri de Governació tenia un control ferri, que en un moment li va passar la Falange, però com la Falange també és... Quan va acabar la Segona Guerra Mundial i s'adonaven del que deien els de la Falange, van dir, ara els tornem a treure la ràdio, no? Els equilibris que anava fent el Franco per mantenir-se al poder. Llavors hi havia molts programes que ja hi entraran altres, entre ells el consultori femení de l'Helena Francis, humor, el tipi-top. Llavors començava la televisió ja amb el tardofranquisme, però va continuar i llavors van donar peu a noves emissores com la COPE, que és de la Conferència Episcopal Espanyola. L'any 66 passen diverses coses i una és que la nova llei del Fraga va eliminar la censura prèvia, però, clar, a la ràdio podia penalitzar. Era quan els que ho recordem es retiraven, es requisaven els diaris, sobretot i revistes. No? La ràdio no podia passar, però, esclar, rebien pals. No? Llavors tenim poques ràdios. La SER, diguem-ne, que se'n va anar a imitar els programes d'Estats Units. I el govern franquista la va permetre, perquè en el fons estava aliada amb els americans, fins al punt que va passar una cosa, i ara et demanaré per explicar com la ràdio franquista podia tenir el control de la comunicació del risc. Per parlar d'un cas concret, demano un track que ara posarà el Raül. Bueno, l'heu reconegut tots els que teniu una certa edat, oi?
Què passa que els que som grans els recordem amb un context. Els més joves saben sí. que això és...
Bueno, era la sintonia del Nodo, que era el noticier del cine, obligatori en tots els cines, que aquí no el faré servir per imatges, però sí que em referiré a imatges i em semblava molt oportú. No? Doncs el 17 de gener del 66 hi va haver un accident aeri que dos avions d'Estats Units que estaven fent un intercanvi de gasoil van perdre 4 bombes termonuclears a les platges de Palomares, Almeria. Suposo que molts dels presents també us en recordeu. Eren això de la Força Aèria dels Estats Units i tenien una quantitat d'energia que deien que era molt més fort, com diu, 75 vegades pitjor que la bomba, el Little Boy que van tirar a Hiroshima. No van esclatar, per sort, no va ser una catàstrofe més gran, per sort. Van morir sot 7 dels 11 tripulants. Llavors, Washington, de seguida que ho va assabentar, Washington, així, van activar els protocols i van explicar al Franco, el Franco es va quedar garratibat, i el primer que van voler fer tots va ser amagar-ho. A l'amagar-ho, clar...
I minimitzar-ho, de que no
res... Aquí no passa res.
No passa res.
No passa res, però esclar, els veïns de Palomares, la Guàrdia Civil... Però clar, els Estats Units, a més, tots ho havien vist i es van posar a buscar, i a més, induïts per Estats Units perquè eren, no volien que el seu armament entrés, o sigui, arribés un soviètic i l'agafés. Llavors l'havien d'anar a recuperar, no? Llavors, la primera part va ser la primera etapa d'aquesta comunicativa d'aquest accident a Palomares, va ser una estricta censura. No es podia sentir res, se sentia ràdios externes, que després en parlarem, no? La segona fase, quan ja van dir que no es podia amagar perquè ho posaven als diaris, va ser portada al New York Times, per exemple, no? I tot i l'aïllament s'anava sabent, perquè ja estem a la segona part del franquisme, doncs a la segona fase van voler-ho minimitzar. I llavors és famós aquell bany del Fraga amb Meiva, que va sortir al nodo, i anaven reposant contínuament, no? amb l'ambaixador d'Estats Units. Aquest impacte visual doncs va suavitzar, però encara ara estan pendents de buscar, perquè no les han recuperades totes. El que van recuperar s'ho van endur a un museu d'Estats Units, que ara no me'n recordo quin és.
Perdona, però m'estàs dient que encara queda una d'aquestes a la platja.
Encara queda alguna cosa a sota el mar.
Bueno, déu-n'hi-do, no?
Sí. Sí, sí, de fet la Unió Europea fins ara ha estat instant a que les vagin a buscar, a que ho recuperin tot, però tot no ho han recuperat.
Entenc que el perill no és gran, suposo.
No, bueno, entenem que s'ha fet malbé.
El Fraga es va banyar...
Està Almeria, no pateixis.
El Fraga es va banyar allà perquè es veiés que no passava res.
Clar, clar, no, doncs em quedo més tranquil.
Sí, oi? Amb el meu. El que sí que vull recordar aquí, una persona que va ser la duquesa de Medina Sidònia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que li deien la duquesa roja, que els agricultors de la zona tenien por del que podia passar i li van demanar ajuda, i ella es va manifestar amb ells, bueno, i va estar empresonada i tot, però bueno, només per recordar notícies de l'època, no? I aquest és un cas que passava això, no? Llavors, per posar una altra fita de la ràdio, va ser quan es van recuperar, després de la mort del dictador, les llibertats de premsa i d'expressió, i el 1977, a la Setmana Santa, Ràdio Nacional d'Espanya, entretallada, el locutor Alejo García va dir: «Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito hace unos momentos fuentes autorizadas», total que es va quedar així, però explicava que en una Setmana Santa amb el govern de Suárez es va legalitzar el Partit Comunista.
Però que no va acabar la notícia o com?
No s'ho podia creure.
Clar, era tan fort que no s'ho podien creure, no? Després, altres de qüestions de la ràdio, la història. Ah, sí, fins al 1978 no va ser obligatori que connectessin amb la Ràdio Nacional d'Espanya pels informatius. És a dir, no van ser lliures els informatius fins al 78. Després podem recordar la nit dels transistors del 23 de febrer del 1981.
Podem recordar-la, si vols, perquè jo no me'n
recordo.
Sí,
no te'n recordes, no? Bueno, va ser el cop d'estat.
Ah, però es diu així.
Vale. Va ser la nit dels transistors.
Però per què es diu així?
Perquè tothom estava enganxat al transistor.
D'acord.
Bueno, i després, un altre cas de la ràdio com a propaganda, que va ser paral·lela a tot aquest fenomen local, si vols posar el segon track.
I tant. Que...
Tirast. Ahora Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Bueno, ja us heu adonat, els que ho sabeu, això era Ràdio Espanya Independiente, la Pirenaica. Era una emissora que va ser creada pel Partit Comunista d'Espanya com una via d'informació i propaganda cap a l'interior del país, però que venia de fora, no? Es va anar emetent des de diversos llocs. Una de les primeres persones que parlava era Atracop Dolores Ibàrruri, la passionària. Ella va començar des de Moscou. Però després, a mesura que passava el temps, la Pirenaica es va anar traslladant. I hi ha una pel·lícula molt bonica de l'Albert Soler, que es diu Bucarest, que parla de com el Soletura era el locutor. Bueno, el cas és que la ràdio va seguir fins a la mort, fins al 14.
Jo recordo quan era petita, la ràdio Pirenaica, si algú l'escoltava, s'havia d'escoltar molt d'amagat, que no ho sentís ningú, ni cap veí, ni res, perquè realment era,
sí, sí,
era motiu de sanció.
Sí, sí, sí. L'última emissió de ràdio Pirenaica va ser el 14 de juliol del 77, quan es va retransmetre la primera sessió de les Corts que havien d'elaborar la Constitució, que finalment es va acabar el 78. I un altre cas, i com a contrapartida, Radio Liberty, podem posar l'últim track?
Говорит радио «Свобода». В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия вчера, сегодня, завтра».
Esta, doncs, Radio Liberty era una ràdio que es va fundar des d'Estats Units, sobretot era el govern, la CIA, vaja, pràcticament. La CIA volia emetre, de la mateixa manera que existia la Pirenaica, doncs que des de Rússia poguessin sentir notícies també que els afectaven per la censura del règim soviètic, no? A la trec aquí també perquè vam tenir bona part, no? Des del 54 es van anar plantejant que la platja de Pals, a 2.700 quilòmetres de la Unió Soviètica, es va voler explicar. Eren cintes gravades i òbviament havien passat molta censura, tot i ser Estats Units, no? Per explicar l'American Way of Life a la Unió Soviètica. Al principi, quan feien les obres d'aquell lloc, els habitants de la zona tenien un cert recel i van veure tantes antenes que pensaven que posaven míssils per disparar i jo que sé, moltes coses, però va tenir molt renom, fins i tot la SARFA, no? Els autobusos deien que era la SARFA dels americans perquè tenia una parada allà mateix. A Radio Liberty, clar, s'explicava tot això, i van arribar al 1960, només per donar una dada, i treballaven prop de 200 persones, entre tècnic, personal de manteniment, traductors, intèrprets, no? I bueno, tot i això, que, com he dit, la informació arribava dels Estats Units. El paper de Radio Liberty, ells, de fet, he dit que volien explicar l'American Way of Life, però no és cert. O sigui, sí que és cert, però també volien fer caure el règim soviètic, i alguna cosa va passar,
sí.
Perquè tot i que després de la mort del Franco la cosa va afluixar i tot això, l'any 1986, quan hi va haver l'accident de Txernòbil, doncs el van retransmetre des d'aquí, perquè tot i la glasnost que deia el Gorbachev, el règim soviètic va voler amagar la magnitud de l'accident de Txernòbil, i des del 86, o sigui, des d'Europa s'explicava i ells ho sentien. Fins al punt se sentia la Radio Liberty a la Unió Soviètica, que quan hi va haver el cop d'estat del 1991, a l'agost, els militars, doncs el Mikhail Gorbachev, que estava detingut, deia que ell s'enterava del que passava per Radio Liberty. Llavors, res, només podem comentar que després de la mort del Franco ens queda molt poquet temps. El Raül ens va dient que ens va posar en aquesta carona.
Podíem agafar el fil doncs, per tancar-ho, diguéssim, després de tot el franquisme, aquesta ràdio catalana que estem celebrant els 100 anys. A veure, hi ha moltes ràdios en aquest moment, estan implantades totes, tant si són nacionals o el que sigui, però agafant una mica el fil de les que parlàvem des del començament, diguéssim, doncs ens situaríem en que el gener del 30 hi ha l'Associació Nacional de Radiodifusió va tenir una nova llicència i que llavors li van canviar el nom i va passar a dir-se Ràdio Associació de Catalunya. I aleshores, el 15 d'abril del 31, el govern de la República li signa un decret d'autorització per emetre les 24 hores del dia. O sigui, allò que en principi era poquet i tal, ja. El que passa que el gener del 39 és ocupada i, per tant, deixa de ser una emissora catalana i tal qual, com totes les que va passar aquell moment, que tu el que deies per un costat i per l'altre. I aleshores fins al 2 de maig del 2000 que s'inaugura RAC1, o sigui, el que ara és RAC1 ve d'allà. D'altra banda, va haver-hi l'any 76, o sigui, just a la transició, va néixer Ràdio 4, que era una emissora més de la Ràdio Nacional, però que va comptar amb el suport d'Alfonso Suárez, d'Adolfo Suárez, i es deia Ràdio 4 per diferenciar doncs, de que hi havia Ràdio 1, Ràdio 2, Ràdio 3, i aquesta nova emissora tenia objectiu reforçar l'oferta en català de la Ràdio Nacional. I aleshores doncs, va néixer amb una retransmissió en directe de l'entrega dels Premis de les Lletres Catalanes a la nit de Santa Llúcia, i també doncs, aposta per una programació de qualitat. Això va suposar que Ràdio 4 fos la primera ràdio pública en català de la història i la segona emissora després de Ràdio Olot, que va començar, es va llançar a fer ràdio en català, i després, bueno, després de la Guerra d'Espanya. I aleshores, ja per tancar, diguéssim, aquest tros, la primera emissió de Catalunya Ràdio, que és la, diguéssim, la troncal, va ser el 20 de juny del 83 i va començar amb un text de Carles Pérez, que per cert aquest moment, ara actualment li han donat una menció d'honor per la seva trajectòria professional als premis que atorga Ràdio Associació de Catalunya, i que el va llegir Miquel Canzada Mikimoto, i que va dir: comencem una feina volguda i important, la posta en marxa de Catalunya Ràdio.
I en mig minut el Raül em deixarà parlar de l'era del podcast, ara que n'hi ha tantíssims, que cada any se'n fan més. Us recomano la plataforma iVoox, on podeu trobar-hi moltíssims, moltíssims de ciència i de molta qualitat, entre ells no per mencionar-ho Fenòmens Naturals, però n'hi ha molts més.
No per res.
I també dir que ha fet podcast, aquestes qüestions tècniques que se'ns han posat a l'abast de tots, nosaltres és la que aprofitem des de Ràdio Ferró, i us encoratgem a venir dissabte a fer un curs, no? No hi ha un taller?
Sí, tant abans de marxar us ho recordarem.
Molt bé,
sí.
Doncs nosaltres acabem aquí la nostra secció d'avui de Fenòmens Naturals al centenari de la ràdio.
Doncs moltes gràcies, déu-n'hi-do, el repàs que heu fet. Sí. Un aplaudiment per elles, i tant. Sí, sí.
Vale.
Això, moltes gràcies, déu-n'hi-do, quina feinada, i ha estat guai, no? Perquè crec que ens heu transportat a totes aquestes fases i aquestes èpoques.
Hem fet un viatge junts.
Exacte.
Si em permets un segon.
Sí, tant.
Ja, un segon. Jo el que volia fer així com un petit resum de la potència que realment arriba a tenir la ràdio, perquè no només és a nivell bèl·lic, a nivell polític, sinó que també tenia molta influència a la gent. Hi havia molt poques maneres de contrastar la informació, per tant, era a ciència cierta, a pies juntillas, pràcticament, I recordo aquelles 24 hores on ens invaïen els, jo no ho vaig viure, però on ens invaïen els extraterrestres, on la gent
Orson Welles, vols dir.
Correcte. Sí, sí, sí. On la gent va arribar a creure's que realment
que allò era cert.
I com els actors i se les ingeniaven per poder narrar i radiar realment novel·les que la gent estava completament enganxades. Llavors, clar, realment la ràdio va ser molt important.
Sí.
Així que moltes gràcies per part meva també.
Una fàbrica de somnis, diuen alguns.
Totalment.
Sí.
Doncs gràcies, Cristina, i gràcies, Goretti.
A vosaltres.
No? El Bernat, el
sí,
Pau, fem
i
una petita...
seguirem amb els companys de No anem enlloc.
Que no anirem enlloc amb ells.
A veure què passarà.
Ràdio Farró, la ràdio al teu abast.
Benvinguts una setmana més a aquest viatge que no va enlloc, aquesta travessa pel no-res, aquest experiment on l'aleatorietat decideix de què parlarem i la Wikipedia decideix què direm. No anem enlloc. Sobretot, oblideu tot el que aprengueu aquí perquè probablement sigui mentida.
Bueno... Bona tarda, Bernat. Com estàs?
Bona tarda.
Benvingut.
Molt bé.
Avui tenim molta gent aquí que ens mira. A mi em fa una mica de respecte, això.
La veritat és que tenim molta gent i el llistó molt alt.
Sí, crec que hauríem d'haver començat nosaltres per no,
clar,
no posar cap expectativa clarament. Res del que hem de fer. Clarament. Però bueno, bona tarda a tothom. Estem encantats de ser aquí, on durant tota la tarda tot de gent amb molt de talent us explicarà coses interessantíssimes de la ràdio i nosaltres no, no patiu. Segurament som les persones menys preparades de tota l'àrea metropolitana per parlar de la ràdio. Em fa vergonya que algú pugui pensar que això que fem sigui ràdio. O sigui, no només no en sabem res, és que no se'ns dona gens bé de fer-ne. Però bueno.
I deixa'm afegir que no m'agrada la ràdio. Ho vaig dir l'any passat i ho mantinc aquest any. En un any no m'ha agradat la ràdio.
Bueno, Nat, la gent que ens escolta avui... Per més sort que desgràcia, no haurà escoltat mai el nostre programa i avui he pensat que podríem utilitzar aquesta oportunitat que ens unim de la vida per explicar una mica com acostumem a funcionar. Farem allò que es diu una mica un metaprograma. No sé si aquest terme existeix o no, però ho intentarem.
A partir d'ara sí. Un programa explicant com fem el programa.
Això, ho intentarem. Mentre vaig fent aquesta introducció, compartirem la lamentable forma que tenim de funcionar per preparar els nostres podcasts i els nostres guions. No sé ni dir podcast, imagina't com comencem ja.
És com no ens agrada.
I com no podia ser d'una altra manera, he començat fent el que millor se'ns dona i és copiar les primeres frases que vam dir l'any passat ja. És a dir, copiar les primeres frases d'aquest guió, que ja era una cosa feta, que vam començar l'any passat així.
Me l'has deixat llegir abans i he pensat, tu, a mi això em sona i no sé de què, on ho he vist això?
Ho vas fer tu.
I ho havia escrit jo.
Exacte, i com a mi no se'm dona bé fer la feina, doncs te l'he copiat, la de l'any passat. I això, vam començar així.
I així et va la vida, també.
Sí, així funciono. Total, he modificat l'última part de la frase perquè, mira tu, després d'un any, a tu potser encara no t'agrada, però bueno, jo l'he anat trobant una miqueta
a tu sí,
això.
Mullat.
Bueno, com a mínim et veig. I és això, per qui no ens coneix... que deu ser la majoria, som el Bernat i el Pau, som dos companys de tota la vida que vam decidir que la millor forma de veure'ns i viatjar seria de forma radiofònica. No eren capaços de trobar mai el moment com per veure'ns, ni per fer un cafè, ni per quan va néixer el seu primer fill, ni quan em vaig casar per segon cop. Imagineu-vos això de trobar un moment com per quadrar un viatge o qualsevol cosa així. A l'últim viatge que vam organitzar el Bernat fins i tot no es va ni presentar a l'aeroport, em va deixar així una mica tirat. I així és com comencen una mica els nostres programes. Cada 15 dies, de forma aleatòria i amb la llei del mínim esforç que ens caracteritza, una ruleta d'aquestes d'internet, trobada a la primera pàgina que ens va sortir, decideix per nosaltres una mica i ens diu de què hem de parlar el proper programa. Aquesta setmana, bueno, fa 15 dies la vam tirar quan vam acabar el nostre programa i ens va tocar Holanda. Així que, per no fer una miqueta això... Sí, parlarem d'això. Què diríeu vosaltres si haguéssiu de parlar d'un país així? Segurament tindríeu com curiositat, ganes de descobrir. Nosaltres al principi també, però no sempre es pot mantenir la flama encesa i al final hem acabat per no parlar dels nostres destins en la majoria dels programes que fem també, perquè tampoc funcionava ni aportàvem res.
Sí, és que és tal qual. És que tenim una ruleta d'aquestes que trobes en pàgines d'internet amb tots els països del món i la tirem i el que surt... és el tema del programa, però ja hem arribat a un punt on ens fa mandra el tema del programa i llavors no mirem res del país aquell i ens presentem aquí i a veure què surt.
Exacte. Què faríem nosaltres? Doncs aniríem com a buscar les mateixes coses sempre. 10 curiositats sobre Holanda, coses curioses sobre Holanda. Si tinguéssim una miqueta més de temps faríem allò de 10 curiositats sobre Països Baixos o curiositats sobre Països Baixos o, si encara tenim encara, ampliaríem a 20 curiositats per si tens més temps per llegir. Però bueno, així ens sentiríem com que...
Últimament, ChatGPT, sí, cuéntame coses de Holanda.
Exacte, això ja ets tu, que jo ja no sé ni com va, però bueno. Així ens sentiríem com que podríem aportar una mica de frescor a la informació d'aquesta setmana, però no. Tot i pensar que cada setmana portem o descobrim grans coses, al final sempre acabem trobant el mateix i així hem desistit una mica. Això sí, sempre com amb gran glamour i convenciment intentem defensar una gran introducció plena de bromes escrites, que avui dia encara no m'he entès que les coses escrites no funcionen per la ràdio, però nosaltres ho intentem fer igualment. Però bueno, no estem en un club de lectura, així que ho intentem. Más de la cuarta parte de Holanda se encuentra bajo el nivel del mar, los tulipanes no son originarios de los Países Bajos, los holandeses son las personas más altas del mundo, Holanda es el país más feliz del mundo, el sexto, Ámsterdam está construida sobre postes, hay más bicicletas que personas... Bueno, tot això, Bernat. Fins aquí tot el que et puc oferir d'Holanda avui. I visto lo visto, per això és important celebrar el dia de la ràdio plegats, perquè potser avui sí, iniciem una nova etapa i amb l'ajuda de tota aquesta gent comencem a fer les coses bé i entendre la gran responsabilitat que Ràdio Ferró ha dipositat sobre els nostres micròfons una setmana més. Com dirien al seu país veí, a França, Holanda. Però bueno, benvinguts a No anem enlloc, avui viatgem a Holanda. Raül, la tenim entretingut, però pots anar baixant, pots anar baixant. Ara, a partir d'aquí, és el que és el nostre programa.
M'estaves indicant que baixés la música, jo m'estava mirant a qualsevol altre lloc.
Sí, perquè això no acaba, això no...
M'estava agradant la música, bueno, més que vosaltres.
Doncs puja-la, puja-la.
Doncs és això una mica el nostre programa, és això el que fem, i a partir d'aquí jo començo preguntant-li al Bernat com li ha anat la setmana, després ell m'ho pregunta a mi, se'ns passa el temps... Acabem fent el que ha preparat l'altra persona, que normalment és una secció, i ja està, i marxem cap a casa dient que jo arribo a casa i dic que he vist el Bernat, i el Bernat espero que digui que m'ha vist a mi, no menteixi.
Una pregunta...
Espera, ara se't censura tu també.
Sí, m'han censurat. Jo tinc una pregunta important. Vosaltres vau omplir un formulari, no?, per entrar i fer un programa aquí a la ràdio?
Bueno, crec que el primer el va omplir el Bernat.
Tot mentida.
Jo vaig tornar a copiar.
Però és que no em sona això.
Vam acceptar un programa que no.
Que sí, no és que està registrat això. Sí. No ens faràs fora tan fàcil.
Insisteixo, el dret d'admissió està... Jo he de posar-me mans a l'obra.
Aquesta temporada està renovada ja.
Sí, ja el gener ho vam entregar i ens van acceptar ja.
Però jo no vaig veure aquest paper. De tot no...
Bueno, això, ja, quin masque, això va quedar entre nosaltres tres, em segureu.
Millor si tinguessis portàtil.
Bueno, i si tu tinguessis una IA,
la té, la
ja
té.
No caldria ni que vinguessis, tio. Mira que bé que t'ho he posat. Ojalà. Ja no cal ni que el vegis en persona.
Bueno, home, era l'única raó de veure'ns.
Ja està, mia.
Bueno, Bernat, com estàs? Com va tot? Jo què bé. Saps d'Holanda? Avui em sorprens o alguna
cosa? Parlem d'Holanda avui. No.
Ah, vale. Doncs comença. Jo t'escolto.
Hi has
jo...
estat?
Sí, he estat.
Vale.
Però ni he pensat que he estat durant aquesta
Quina
setmana.
Quina opinió et mereix?
Molt maco. Com sempre, cada setmana. És que ja saps que no puc aportar gaire cosa més a aquesta.
És que no em cauen bé.
No, el Bernat heu d'aprendre que no li cau bé cap persona del món, i menys dels països on hem de viatjar.
No.
Però per què no et cauen bé?
Perquè enganyen.
Què t'han dit?
No, a mi no. Però en general cauen simpàtics, però després...
Tenen un rerefons.
Ah, sí, són molt alts. Són molt guapos.
Això de moment és difícil d'enganyar.
Una societat molt oberta de ment, primer país del matrimoni homosexual, molts drets de les dones, drets del treballador, prostitució regulada, drogues regulades... Com que sempre han d'anar un pas per davant de tothom i cauen bé amb això, però
lletra petita.
Hi ha molta merda allà. Sí, són gent tòxica. No et fiïs mai d'un holandès. Em sonava i ho he buscat. Hi ha un munt de teories conspiranoiques
que s'origen allà.
Sí, fins al punt que hi ha gent que té vetada l'entrada al país per perill de desordres públics. Això és veritat.
Un tu, no?
Jo no, encara.
Fins després d'aquest programa.
Quan s'emeti això, no ho prometo.
Explica'm, explica'm, crec que hi ha curiositat.
No, s'acusa el govern de reptilianos. Ah. Hi ha tot un moviment, sí, sí, un moviment molt serio que creu que el govern són aliens, espècies invasores, i llavors han acabat prohibint l'entrada al país a gent que difon tot això.
Bueno, avui hem après que per ràdio poden seguir difonent, vull dir, encara que no hi siguin al país. Bueno. Les igual últimes... tu segueix amb el teu guió, que si sortim de guió ens perdem,
no pararà, és tan fàcil. A les últimes eleccions has guanyat la ultradreta a Holanda.
Ostres.
No hi ha tant de xiste, ja.
No, aquí es fa un silenci incòmode.
No, però a mi ja m'agrada aquest perdis del guió, eh? Així tinc més arguments.
Però de quin guió? Però de quin guió vols que ens parlem?
És que són quatre frases que portem escrites i sempre les hem de posar per com a mínim fer veure.
Jo he sentit parlar d'això, que has comentat tu d'una taula amb aliens, eh?
A veure, desenvolupa, m'interessa.
Sí,
jo és que sóc molt fan de les teories conspiranoiques.
Sí, sí, doncs diuen que teòricament ens governa una taula plena d'aliens on evidentment no podem accedir, o sigui, has de tenir uns requisits molt...
Ser alien, bàsicament, no?
Bueno, verde o algo així, però jo sí que he sentit... I,
és com el Club Bilderberg, que... però de fora.
Sí, i jo, gent que hi creu en això, o sigui que
és que
no em sona raro, eh? O sigui que per aquí no et puc fer fora, però ja buscaré, però aquesta teoria em sona.
Jo, sí. Si vols un dia m'ho preparo bé i et porto teories conspiranoiques. Sóc molt fan, tinc llibres a casa d'això, sense broma.
El pròxim any, si encara ens accepten el programa, parlarem d'això.
Si voleu continuar el pròxim any, porto-ho abans.
Aquesta setmana he estat a Egipte de vacances i a Egipte també hi ha bona teoria conspiranoica, per això t'ho dic.
Ostres.
Vaig estar a punt de comprar-me un llibre de les teories conspiranoiques sobre les piràmides.
I què diuen? Què s'expliquen?
Que també és alienigen.
Sí.
Bueno, però tot acaba al mateix lloc, tot acaba a la mateixa taula.
Bueno, però és una altra teoria. Bueno. No es confonguis.
No, bueno, jo confonc tot, però...
Bueno.
No, jo encara estic intentant centrar-me en Holanda perquè m'expliquis més coses. Miro el teu paper perquè tu no m'ho dius. Ja està? Era fins aquí?
Sí.
Ah, vale.
No et semblen prous motius per odiar Holanda? Parlar amb cuidado amb Holanda. No cal odiar-la, però cuidado. No tot és tan maco.
No tot és maco. Bueno, està bé, sí. Ja anirem amb compte el pròxim cop que hi vagi.
No, jo crec que avui podem aprofitar que hi ha públic per compartir, si algú vol compartir. Si algú ha estat a Holanda i té alguna anècdota a Holanda a compartir... Tenim un micro obert.
De sobte el micro obert.
Algú us deixarà un micro? Sí. I podeu compartir anècdotes d'Holanda.
Sí.
Tu has estat a Holanda.
Jo vaig viure a Holanda, si us serveix.
Sí, no?
Home, Raül, us va bé de sobte. Home, algú amb una mica de criteri.
Confirma'm això. Et lloguen al pis sense terra.
No t'ho puc confirmar.
Com que sense
terra? No va llogar. No va llogar.
Et lloguen al pis sense el terra. Ja...
I has d'anar com pel marge, pel zòcal. No sé com es diu en català.
No, hi ha alguna cosa, però no hi ha rajola ni hi ha parquet.
O sigui, espaviment.
Això t'ho poses tu. És...
Sí, no, sí, jo vaig amb catifes. Vaig portar catifes de Barcelona.
Sí o no?
I les vaig posar. Bueno, clar, fa molt de fred. I millor moqueta, no?
T'ho estàs inventant.
Els containers aquests...
Però
que
és veritat.
Que també estan fets, no? Diuen? Els contenidors aquests grans del port també s'han fet.
Que fan cas.
Sí, fan pisos d'estudiants, de fet.
Fan pisos d'estudiants. Tu no estàs a Holanda, no?
No en tenim
ni
idea.
Ara no estic a Holanda.
No, que no has estat, vull dir. Ja, però
jo hi he estat, però no he estat llogant pisos. Però sí que ho havia sentit en sèrio, això.
Tu, al terra, a mi...
Que abans els pisos es llogaven a llarg plaç i com que llogues a llarg plaç, doncs ni te'l pintem ni t'hi posem terra, perquè tu hi entraràs i t'ho posaràs com vulgui. I ha anat quedant... I ara, si vols el terra, has de pagar un extra, un lloguer del terra, o si no te'l lloguen sense, t'has de posar tu el parquet i quan marxes l'has de treure.
S'ha transformat en una espècie de clàusula, no? Extra, una
abusiva.
Anexa.
No parlem de mobles, ja, no?
I
la cuina tampoc, no?
No ho sé, jo tant no sé.
Anem a seguir una miqueta la vida d'en Raül, que diu que hi va viure.
Agafeu-vos això, perquè no teniu res.
No tenim res més. No, sí, el Bernat s'ha preparat una secció que hi entrarem quan hi entrem després.
Sí, doncs com no us espavileu.
Llarguíssima, eh?
Sí, ja, pone fin, ja.
Llarguíssim, quan, mira.
Quan vas estar, Raül? Què hi vas anar a fer?
2008-2009, el que va tothom quan té 20 anys. No té...
Estudiar, no?
Efectivament, entra
moltes cometes. Correcte.
Entra moltes cometes.
Vas sobre alguna taula amb aliens?
No, però és veritat que tot tenia un matís verd. Si és veritat,
sí, no?
Sí, ja. El verd és abundant. Sí. Era, no es pot negar.
Està bé.
Semblava que anessin a servir cafè, però al final no
clar,
era cafè.
Veus, en això també enganyen.
Fallo.
En això enganyen molt, perquè el nom dels establiments no...
Entres buscant cafè...
I no trobes cafè.
Bueno. Bueno, Bernat...
No trobes cap excitant, de fet, és més aviat.
Va, aquí està vamos bé. A correr un estúpido. Sí.
No, bueno, tampoc era... Perdó, ara hauria de demanar jo disculpes.
Ja censura.
Hauria de demanar disculpes al Bernat. Has començat que
avui ens... se m'està atacant tota l'estona. Jo des que he arribat aquí, com vesteixo, amb com sec...
Ara ho entenc tot.
Com em pentino, se m'ha dit de tot ja.
De l'ecos.
És que
imagina't. No, però és que has començat en pla...
La salut mental, eh? Ara és tot salut mental, no es pot dir res d'això.
No, has començat dient les dones, el no sé què, tal, no, malament. Has començat una mica tort.
Jo us aviso que si teniu algú de contingut, us queden com uns 5 minuts.
Mira, pot tenim i a sobre arribem tard. Doncs res, anirem a la secció del Bernat, Raül, aquesta altra cosa que hem passat a últim moment.
Això és allò que abans m'has dit, el Pau m'ho diu i ara m'ho estàs dient.
Sí.
Ara?
Sí, ara mateix, ja va bé.
Va bé ara?
Sí, fantàstic.
Vale.
Sí, baixa-la perquè això no para. I si tenim 5 minuts, sí, doncs els podem passar escoltant música.
Estic acostumat a tracks editats i preparats.
Ja, bueno, tu estàs acostumat a unes coses que no et podem oferir.
La voleu de fons o la trec?
No, deixa.
Com tu et sentis còmode.
Perquè ompli els buits de silenci.
Els omplo jo, punt negatiu.
Vinga, no, doncs com deies al principi, anàvem a fer un programa sobre com preparem nosaltres normalment el programa. Llavors, el preparem així fins ara. Llavors ara el que trobareu sobretot són exemples de com no s'ha de fer un programa de ràdio. Aquí que estàveu promocionant el taller del dissabte és
un exemple del no.
Pues, exacte, quina millor promoció que ara, si no ara, fas el taller, sí, això és
ara, ara comença aquest exemple.
Acabaràs així, sí.
Exacte. Llavors aquí és on nosaltres li diem secció i bàsicament serveix per posar una mica de música i descansar una estona i perquè almenys un dels dos s'hagi preparat alguna cosa. Llavors com a mínim un dels dos que ha de fer una feina. Passa que normalment cap dels dos fa aquesta feina, llavors queda només amb una estona on escoltem música.
S'ha penjat amb la música, ell.
No t'ho he dit, que venim aquí a escoltar música.
Està entretingut.
Llavors, una secció, el primer que fem és buscar un títol que capti l'atenció. I vosaltres no el coneixeu, però captar la seva atenció és encara una mica més difícil. La d'avui,
a veure.
Tulipomania, la primera crisi financera. O d'Holanda a NFTs.
He de triar?
Li he posat dos títols, per això hi ha sèries americanes que ho fan. No, saps què et vull dir? No sé per què, però hi ha sèries que tenen dos títols amb una O al mig. Ja està, seguim.
Potser és una tria, eh?
Bueno,
normalment
quan
a mi quan
acabem,
poso una O, jo he de triar.
Quan acabem, triar el que més t'agradi.
Vale.
Tulipomania, la primera crisi financera o d'Holanda als NFTs. Llavors, normalment, després del títol de la secció, ja hem de trencar el ritme de la secció, el ritme que no té, però l'hem de trencar, perquè hi ha conceptes que no tothom té clars, llavors els hem d'explicar. Tulipomania és de tulipan i mania.
Molt bé.
Vale. Crisi financera
de crisis?
És de crisi i financera.
Vinga.
Holanda, de hola i... No, aquest no. I NFT, que aquest...
Aquest sí que s'ha d'explicar una mica.
Si no saps el que és un portàtil, t'haurà d'explicar el que és.
És un altre cachivache.
Potser és l'única cosa que aprendrem avui d'aquests dos.
Sí. No, ja estic veient.
Hi ha molta expectació.
Vinga, va.
No, un NFT és com s'ha agafat el concepte d'art, sobretot pensant en la pintura. Tu de pintura pots copiar un quadre, però l'original sempre és un. Llavors s'ha fet això amb els arxius digitals. Hi ha una manera d'assegurar que un arxiu digital és l'original i que la resta són còpies d'aquell. I de qualsevol cosa, tu pots fer una foto que aquella foto és l'original, la que té valor, i la resta són còpies. Encara que al ser digital la còpia sigui exactament igual. Llavors, a partir d'aquí, hi ha moltes marques que han començat a treure productes amb NFT. El Barça treu fotos del partit amb NFT que tu pots comprar i tu compres la foto, però compres l'original. Tens el dret de la foto. Després, aquella foto la pot tenir impresa tothom perquè la pots copiar, però l'original és teva. Pues el mateix com amb un quadre, però en digital.
Una excusa perquè sigui més cara.
Exacte,
bàsicament.
No? A partir d'aquí, doncs el negoci que s'hagi després d'això ja...
Un
altre tema. Jo, fins aquí una definició.
A vegades explica coses que són certes, eh? Jo me les crec en els programes.
Això s'ha anat bastant...
Sí.
Jo l'escolto a vegades, també.
No tinc cap interès en inventar-me coses.
Bueno. Sí, això no ho pots dir.
Ets Holanda, no has dit?
Vale, quan tenia els conceptes assentats, a partir d'aquí és on jo començo a explicar una història que normalment no m'he estudiat gaire i que bàsicament és buscar coses a la Wikipedia o en vídeos en YouTube, apuntar quatre datos i explicar-li al Pau aquests datos. El tulipan, que és una mítica flor d'Holanda i que s'ha agafat com el símbol d'Holanda, però com tu deies a intro, es veu que no és original d'Holanda.
No té NFT holandès.
No té copyright. És original de Turquia.
Hòstia.
No sé per què, però es veu que és de Turquia, que són experts en el tema de les flors i sobretot en el tema de replantar en general.
I van anar uns turcs a Holanda.
És el que posava la primera ratlla de Wikipedia. Sí. No, només és de Turquia.
El Bernat
Turquia.
Ha colat una frase, però, sí. Però l'ha estat bé, en Raül l'ha enganxat.
Bueno, i tu i jo estem sensibilitats amb aquest tema.
Aneu tard, doncs.
Però veus, de vegada en quan es pot tirar enrere el logo dels podcasts, que pots tirar enrere i tornar a escoltar les bromes.
Que sabien, clar.
De fet... Exacte. Un parèntesi que no té res a veure, però quan s'hagi d'acabar ho deixarem on estigui i seguirem un
altre dia. Vale. Sí. Digues.
Un dia vaig fer escala a l'aeroport d'Istanbul i a l'aeroport d'Istanbul hi ha molta gent que ha passat per anar a replantar césped, o sigui, però molta gent, la
com,
veus.
Hi ha com les dues cintes transportadores, hi ha una gent d'una manera i quan
la l'anada i la tornada.
Sí. Són molt diferents.
L'antes i el després.
I tu, pots
les
mirar
fotos
des de
dels anuncis les fan allà.
Hi ha dos tipus de persones, no?
I ho veus perquè van amb una cinta al cap com de bàsquet. I llavors tu vas per l'aeroport i te'ls vas creuar. Això és veritat, és així. I jo, conscienciat amb el tema...
Et vas posar una cinta.
No, al revés. Me'ls anava creuant i pensava... covarde. Ja està.
Pots seguir.
Tanca el parèntesi.
Seguim amb la secció.
Total. 1559 és quan arriben a Holanda els primers tulipans.
Vale.
I resulta que entre les característiques del sol que hi ha a Holanda, l'impacte que tot és nou i tal, doncs s'escampa el tulipà i comença a agafar força el tulipà. Queda maco, fa exòtic.
Fa goig.
Llavors, saltem a principis del segle XVII. XVII m'ho he hagut d'escriure amb números perquè els números romans em costa molt de llegir.
Sí, i no tenim temps per perdre, que està en Raül aquí apretant. Corre.
Estem al temps de descompte.
Sobrat. Segle XVII. Holanda viu muntada en el dòlar. Bueno, el dòlar no existia, però viu bé, estabilitat econòmica, tal, sobretot per les colònies d'Àfrica i Amèrica. Un tema en el que
no entrarem
en un altre programa.
No entrarem.
Passem d'això. I entre que tenien pasta i que el tulipan feia moderno, pues la gent comença a comprar tulipans. I a poc a poc es van posant de moda i convertint-se en el símbol que avui pues, coneixem d'Holanda. No? I aquí és com on es crea el mític tulipà holandès. I em preguntaràs, bueno, i això és tot? Doncs pues no, hi ha més.
En Raül no li ha agradat aquest final.
Encara no. Resulta que comencen a aparèixer alguns tulipans, molt pocs i molt exclusius, multicolor.
Home.
Una fantasia, una raresa. Uns tulipans multicolor que, a més, ningú pot controlar o replicar. Apareixen quan volen o ningú sap quan apareixen o per què apareixen. Llavors els fa totalment únics. Amb el temps s'ha sabut que apareixen perquè tenien un virus, o sigui, estaven malalts, però és igual, en el seu moment...
Eren macos.
Sí, i la gent els apreciava, i al final, si la gent ho aprecia, què més dona que sigui?
S'està morint, tu, però no passa res.
Però és lo maco que,
era maco.
I amb això comença la festa, a partir d'aquí es comença a disparar, perquè no només era una flor que feia únic, modern o exclusiu, sinó que era un producte que el podries comprar i el podies vendre al cap de poc temps i començaves a treure un marge de benefici, perquè la gent anava buscant. Llavors, com que anaven buscats, podies començar a comprar, a vendre. Llavors ja no compraves tulipans per tenir-los a casa de decoració, els compraves simplement perquè sabies que el podies vendre més car al cap d'un temps. El 1623 un tulipan costava entorn a 1.000 florins, quan el sou mitjà anual era de 150.
Però funcionava amb florins, eh?
Sí, florins sí que sabíem. El dòlar no, però florins sí.
Vale.
Has dit 1.000 un tulipan.
1.000 un tulipan, 150 el sou mitjà anual.
No té cap sentit.
Havies d'estar 8 anys treballant per poder-te pagar un tulipà, el sou mitjà, però no tothom es podia pagar un tulipà.
Vale, però algun sí.
Només hi havia gent que es quedava amb el pa, només. Sense el
bueno, que el trobo bastant més útil. També. Sí.
Bueno, però... No. Segueix.
No,
creus que pots acabar això amb 2 minuts?
Sí.
D'acord, doncs tens 2 minuts.
Fin.
És que... No, és que t'ho acabo menys i tot.
És que aneu tard.
Total, que...
Crisis final.
Que, exacte, que es comença a especular, es fot de pitjor oliu, la gent comença a invertir això, la gent deixa la seva feina perquè no surt a compte i et poses a invertir en això, es deixen de conrear altres coses perquè conrear això dona molta més pasta, apareixen a la borsa, Amsterdam, Londres, París... normalment aquí hem de parar per preguntar quant temps queda, però ja se m'ha deixat bastant clar quant temps queda.
En la secció vols
dir, segueix pujant el preu fins a quasi 5.000 florins, que era el que valia una casa. O sigui, un tulipat costava el que valia una casa.
Però això ho has buscat a un lloc.
Això és estrictament cert. No vale. Estem ara aquí per discutir...
Tens raó.
Que no interrompessis perquè si no acaba.
Tens raó.
NFT.
Total, que això no podia acabar d'una altra manera que la bombolla pues, rebenta. Hi ha un dia on... com qualsevol bombolla, doncs la bombolla del tulipà rebenta i és la primera bombolla financera a nivell mundial que es crea i la primera que es rebenta, deixant doncs, conseqüències com les que deixen qualsevol bombolla de les que ha vingut després, la bombolla de les .com, el crack del 29, la immobiliària de 2008 i la més recent, i aquí és on ho lligo, amb els NFTs. NFTs han estat un producte que bàsicament s'ha creat per especular, on en molt poc temps hem viscut tot aquest procés que Holanda va tardar anys, doncs aquí ho hem viscut en molt poc temps, tan poc temps que alguns no us n'heu ni adonat, però hi ha hagut un boom de NFTs, tothom ha començat a treure NFTs, s'han començat a comprar, s'han començat a especular, s'han començat a intercanviar per molta pasta, i de sobte, d'un dia per l'altre, tot això ha perdut tot el seu valor, fins al punt d'arribar a les notícies de el primer tuit se vendió por 2,9 millones de dólares. Quien lo compró lo intentó revender y la mayor puja que recibió fue de 280 dólares. Però això és una bombolla patant. 23 milions d'usuaris són propietaris de tokens, de NFTs, que no tenen cap valor. Això és com ha patat la bombolla.
Un pongo.
Sí, ara és un
virtual,
tulipà a casa.
Ni tan sols el pots imprimir.
No lo puedes poner.
Està a l'ordinador ocupant un espai.
És un cachivache.
És un pongo d'escritori, no?
O sigui, hem passat pels tulipans per arribar a l'NFT.
És un viatge.
I el que vull dir és que la història és cíclica. I el que vull dir és que no invertiu en coses que no sapigueu, perquè si són a pufo i huele a pufo,
no.
És un pufo.
Vale.
I fins aquí la meva secció.
I fins aquí Holanda.
És la teva secció. I el vostre programa també? Sí. Perquè clar, no sé si encara queda una altra secció de sobte i ens tanquen la gàrria.
No, ho deixarem aquí.
Sí, ho dius amb pesar.
Sí.
Amb resignació.
La secció bona ens la guardem pel proper programa.
Per l'any que ve, no?
Sí.
Sí. Alguna comiat, alguna cosa?
Adéu.
Res més a dir. No compreu NFTs, no us fieu d'un holandès.
Doncs moltes gràcies, Pau, Bernat, Pau. Costa molt de distingir, per tant, són el Pau i el Bernat i ja un dia li dieu un nom, un dia un altre i no passa res. Un aplaudiment per ells, sisplau. És el primer cop que tenim aplaudiments en directe?
Sí, i a l'últim.
Moltes gràcies.
Ràdio Ferró, especial Dia Mundial de la Ràdio.
Buenas tardes. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y nuestro programa Donas a las Zonas quiere, en primer lugar, agradecer a Radio Farro en Vila Urania, una vez más, que estar aquí sea posible. La radio, un siglo informando, transmitiendo, contando historias y viviendo la actualidad. EAJ1 Radio Barcelona Ser Cataluña nació para quedarse. La radio ha sido y es esa fiel compañera diaria, nos acompaña en nuestro día a día, amiga de día, duende de noche. Cubre nuestros desvelos, viaja con nosotros por nuestras carreteras y hace la vida más agradable. Además, nos da la libertad de seguir haciendo nuestros trabajos sin que esto suponga ningún impedimento. Son muchos los locutoras y locutores que a través de este siglo han pasado por las emisoras, sembrando cada uno de ellos su granito de arena, contribuyendo a una información fehaciente y dejando mucho de ellos mismos. Eso ha hecho que hoy sea posible seguir informando en un medio que no morirá jamás. La radio ha salvado vidas, nos ha mantenido en vilo, nos ha dado alegrías y nos informa al segundo de la actualidad. Pero una parte muy importante de este medio son nuestros radioyentes, sin los cuales esta simbiosis no sería posible. Hoy, mi compañera Mercé Carrió y quien les habla, Eva Vives, hemos querido rendir homenaje a alguno de esos programas que marcaron un hito en la historia. Era muy difícil de escoger. En el tintero se quedaron muchos, como De España para los Españoles, Elena Francis, Disco con Dedicatoria y un sinfín de programas interminables. Y ahora ya, sin más dilación, doy paso a mi compañera Mercé.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo os hablaré del Pau Pi y el Radio Barcelona. El Pau Pi va ser un personatge radiofònic infantil creat pel locutor Enric Casademont i Aymeric. Es tractava d'un noi entremaliat, però educat, que parlava amb moltíssima gràcia i amb veu d'angelet. El seu pare, de la seva mare, del seu germanet, que es deia Sendo, de la seva germana Montserrat i el noví d'aquesta, que es deia Pitu, oferint així una visió entrenadora a alguns aspectes de la vida dels adults. El 2 d'octubre de 1950 es va estrenar a Ràdio Barcelona, on es va fer cèlebre al costat de la locutora Pilar Montero. Va tenir tant d'èxit que en una sola emissió del programa es van poder recollir més d'un milió de pessetes en l'any 1957. Aquest personatge formava part de l'imaginari de diverses generacions i cada setmana es recollien a la guardiola donatius de ciutadans anònims que s'acostaven fins a l'enorme bou que estava col·locat just a l'entrada de la Ràdio Barcelona. Suposo que molts d'aquí us recordareu d'aquesta supervaca bou que estava allà a l'entrada de Ràdio Barcelona. El Patufet era molt petit, molt petit, i s'amagava sota les cols per protegir-se de la pluja. I el conte diu: un dia, mentre estava amagat sota la col, va venir un bou i se'l va menjar sense adonar-se'n. La seva mare el buscava desesperadament pel bosc i el so d'aquesta cançó: Patufet, on ets? Patufet, on ets? I el Patufet contestava: sóc a la panxa del bou, aquí no hi neva ni plou, i quan el bou faci un pet, sortirà el Patufet. I li va ser otorgat un dels Premis Ondes a Ràdio Barcelona el 1955. Bueno, otro de los programas infantiles también de aquella época que se emitía en Radio Barcelona para toda la cadena SER, de 15 minutos diarios entre 1955 y 1972, fue el programa De Tambor. Alegraron el mediodía de los niños de la época. Su creador fue Armando Matías Guiú, que con una inagotable imaginación escribió casi 7.000 guiones. Tambor, esta serie de cuentos independientes que se emitió desde Radio Barcelona a la una del mediodía y durante un cuarto de hora o 10 minutos. Estos cuentos y más cuentos, y todos salían de la misma pluma, la del barcelonés Armando Matías Guiú. Escribió 6.900 cuentos y el señor Guiú murió el 12 de octubre del 2004 a los 78 años. 18 años de cuentos de la radio. Solo había dos días que no se emitía Tambor: los Viernes Santos y los días de la Lotería de Navidad. Y lo más curioso es que, buscando por internet, a pesar de que la primera edición de los Ondas fue en 1954, aparece en todos los sitios que fue el señor Armando Matías Guiú el primer ganador de un premio Ondas en 1953. Dan ganas de preguntarse cómo que este señor, además de 6.900 cuentos, puede escribir guiones de TVOs, todo un señor Bruguera, de radio, crónicas de un montón de periódicos, libros, obras teatrales, madre mía. Guionista, dramaturgo, radiofónico y escritor, entre otras actividades literarias. Armando Matías Guiú se conoció sobre todo por ser el guionista de los cuentos de Tambor. El programa nació como iniciativa de la Casa de las Mantas, que quería sponsorizar el programa de cuentos infantiles. Y como hemos dicho antes, duró 18 años, de los cuales 7.000 guiones, creando personajes como el grillo violín, Cucarachín Multagorda, el enanito Cascarrabias o el Ciempiés Curiosos. También tuvo una gran popularidad con sus textos humorísticos Diálogo de Besugos, publicado en 1951, el DDT de Editorial Bruguera, y pasando por diferentes publicaciones hasta llegar a Mortadelo en los años 80. Posteriormente conoció al director de Fotogramas y comenzó a ser de crítico teatral.
Y yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
Molt bé. Jo ara us parlo del Duo Dinàmico. El Duo Dinàmico van ser dos nois joves que van néixer i van néixer a Barcelona el 28 de desembre de l'any 58. La primera actuació davant de públic és en el programa La Comarca no es visita, que va fer a Ràdio Barcelona. Els volien anomenar, ells deien que es volien dir The Dynamic Boys, però el presentador del programa, un tal Enrique Fernández, diu no saber anglès i els presentarà com a Duo Dinàmico. Ells accepten el nom i així els queda. Aquest dia signen el seu primer autògraf. Després de diverses actuacions a Ràdio Joventut, a Ràdio Nacional i a Ràdio Barcelona en el Xou de les Dugues, on el seu estil i els seus noms comencen ja a ser populars. Allà, a partir d'aquí, van començar a firmar el seu primer contracte. Un programa, aquest de Xou de les Dugues, i això és ben cert, jo en vaig ser testimoni en viu i en directe. I vaig sortir retratada a la primera fila com a fan de la setmana següent a la revista Ondes, amb un vestit vermell que portava de ratlles multicolors, i tot això em va portar una bona reprimenda de la meva mare. Us prometo que no ho oblidaré mai.
Seguimos. Otro de los programas importantes de aquella época fue Ustedes son formidables. Fue un programa radiofónico de la cadena SER, dirigido por Ángel Carbajo y presentado por Alberto Oliveras, nacido en Barcelona. Alberto Oliveras, que se licenció en Filosofía y Letras, dedicó su vida a la radio. Su relación con el medio comenzó por una adaptación de su novela Nunca pasa nada, adaptación que le supuso un premio Ondas. La dotación económica del premio la empleó en trasladarse a París. Esto fue en 1957, cuando la SER le contrata como corresponsal en la capital francesa. Por cierto, que fue el primer reportero español en cruzar el telón de acero. Ustedes son formidables se emitió por primera vez en España el 18 de octubre de 1960. Se emitía a las 18 horas, entre el 18 de octubre de 1960 y junio de 1977. Basado en un formato francés, el programa era una adaptación de otro similar en la radio francesa Radio Europe, número 1 de París, que fue creado por Jacques Antoine y que Alberto Oliveras trajo de París. El espacio era un instrumento para apelar a la solidaridad ciudadana ante situaciones dramáticas, cotidianas o excepcionales, que el programa presentaba desde una perspectiva humana en cada una de sus emisiones. Así, en su primera emisión de 1960, se recaudaron 80.000 pesetas para ayudar a un grupo de mujeres que había organizado un festival musical y artístico en Madrid con el fin de financiar una guardería infantil. Posteriormente, en 1961, el desbordamiento de un río en Sevilla permitió recaudar 3 millones de pesetas, una cantidad de dinero muy considerable para la época. El programa marcó toda una época, desde el 60 al 77, y está considerado como uno de los grandes hitos de la historia de la radio de este país. Contaba con el patrocinio de la marca Gallina Blanca, y la sintonía del programa era la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antoni Dvorak. Se emitió durante más de 15 años. Inicialmente, el programa iba a ser presentado por otro locutor de prestigio, Joaquín Soler Serrano, pero una intervención
urgente a causa de un ataque de apendicitis se lo impidió. Para la historia de la radio de España, este ha sido uno de los ejemplos más ilustres de la radio como servicio público, muy a tono con la época. Logró recoger importantes ayudas y dar solución a los problemas más insospechados. El espacio fue galardonado con el Premio Ondas de la Radio en 1970. Antonio Oliveras fue un seguidor y divulgador de la obra de Vicente Ferrer, sobre quien escribió un libro titulado Vicente Ferrer, una revolución silenciosa.
Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedoso me ha quedado. ¿Por qué, por qué? Hemos usado la orilla del borreguito.
¿Qué es Nori?
Bueno, jo ara us parlaré del Taxi Kei. Qui és el Taxi Kei? Doncs el Taxi Kei va ser una ficció radiofònica del gènere policíac que es va emetre a Ràdio Barcelona. El format va néixer el 2 d'octubre de 1948 de la mà de Louis Gosset de Blaine i es va emetre fins a l'any 1962. Tenia una durada mitjana de 30 minuts i es titulava Vostè és un bon detectiu? La sèrie era protagonitzada per un jove advocat, taxista de professió, però amb llicència de detectiu, anomenat Taxi Kei. El protagonista estava interpretat primer per Ricard Palmerola i després a l'octubre del 49 per Isidre Solà i Llop. Un paper que li va valer un Premi Ondas al millor actor en el Solà Llop, el millor actor a Barcelona de l'any 1954. El meu germà i una servidora eren fidels seguidors d'aquest superdetectiu. No us podeu imaginar les hores que passàvem enganxats i barallant-nos perquè volíem enganxar l'orella a la ràdio per sentir-lo millor, perquè volíem descobrir qui era el lladre, qui era l'assassí, perquè era increïble. A més, estava molt ben muntat amb música, era espectacular. Està considerada com una de les sèries policíques més llargues de la història de la ràdio espanyola. També es va emetre aquest programa a Almeria, a Galícia i al País Basc. En l'any 2008, el programa La Finestra li va retre un homenatge al Taxi Kei, emetent una de les seves produccions en directe.
Radio Barcelona, Cadena SER y el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona presentan Taxi Kei, en adaptación especial para...
Y seguimos. Y ahora seguimos con un clásico. ¿Quién no ha oído hablar en aquella época? De Matilde, Perico y Periquín. Antes de que se inventara la televisión ya existían las series. Sí, se trataba de los seriales radiofónicos o radionovelas, historias más o menos largas, más o menos dramáticas, que entretenían a la audiencia en este medio, mayormente amas de casa que acompañaban sus labores con estas historias que llegaban a través de las ondas. Habitualmente estos seriales eran melodramas de mucho llorar, pero también se emitieron otros tipos de seriales de gran éxito dirigidos a toda la familia. Quizás la más recordada y de las más antiguas sea la comedia costumbrista Matilde, Perico y Periquín. Producido por la SER, la serie comenzó en febrero del 55 y no terminó hasta la muerte de uno de sus protagonistas, Pedro Pablo Ayuso, en 1971. Estaba patronizado por Colacao, algo relativamente novedoso en aquel momento. El autor de la serie fue Eduardo Vázquez y dieron voz a los personajes principales Matilde Conesa en Matilde, Matilde Viraniño en Periquín y Pedro Pablo Ayuso en Perico, mientras que Carmen Martínez, Juan Guinzo y Agustín Ibáñez interpretaron a personajes secundarios. Los episodios de 10 a 15 minutos habitualmente mostraban la vida cotidiana de una familia española supuestamente típica, en la que los padres trataban de no dejar ver su bajo nivel de vida, solo para ser puestos en evidencia por la sinceridad de su hijo pequeño, por ejemplo, ante doña la maestra, doña Pepa Cifuentes, o ante su vecina Me tomen todo. El serial tuvo un enorme impacto en la audiencia española, lo que le permitió mantenerse en las ondas durante 16 años. Por la tarde, hacia el crepúsculo, poco antes de cenar, la familia se pegaba al receptor radiofónico para escuchar uno de los programas familiares que más éxito popular tuvo en aquellos años 50 y 60 en España, Matilde, Perico y Periquín. Siempre terminaba con Don Perico, es decir, el papá de Periquín, llamando con ironía que escondía sus verdaderas intenciones al niño. «Periquín, guapo, ven aquí». Porque toda la trama de este serial consistía en describirnos las travesuras que día a día cometía el pequeño Periquín. Y siempre terminaba Periquín con la frase, «Pupa, nene, no». El éxito que obtuvo fue de un mérito, si además consideramos que se emitía en los años en que la entrada de la televisión en España empezaba a aparecer. Toda una novedad que permitía, y no solo oír, pese a la fuerte competencia de este nuevo medio, las historias de Periquín y su gente continuaron reuniendo a la audiencia, tal y como hemos dicho anteriormente, hasta el año 1971.
Este es el ciclomotor de mayor venta en el mundo, Mobilet. Mobilet le ofrece 9 modelos diferentes para elegir, y Mobilet tiene mejores precios. Mobilet, 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 Mobilet.
Bueno, ja veis com ha anat la cosa, eh? Aquí dels programes i els anuncis que suposo que els que esteu aquí escoltant amb aquesta atenció total i absoluta haureu recordat algun d'aquests anuncis i algun d'aquests programes que us hem explicat, l'Eva i jo.
Bueno, algunos sí, otros no, ¿eh?
Bueno, algunos muy jóvenes.
hemos hecho un pequeño resumen, sí, que era difícil de escoger porque, bueno, en aquella época pues hubo una serie de programas, pero quizás los que eran más marcados, algunos de estos fueron los que marcaron un poco el hito de aquella época. Entonces,
jo tinc el cor, el Duodinámico, el tinc claríssim.
I... Sí, hem vist com cantaves la cançó. Sí.
Oh, perdóname. No, molt bé. I el que recordo molt és el Taxi Kei, perquè era com les sèries que ara hi ha a la tele que enganxa a la gent que no et pots desenganxar de mirar la televisió, doncs la ràdio era igual. Jo recordo que el meu germà estava tan enganxat a la ràdio que es va aixecar, va fer així, va caure i es va clavar, es va fer un forat al front i tot de la castanya que es va fumar a terra, perquè li rodava el cap del rato que portava enganxat l'orella a la ràdio. O sigui, increïble.
Aixecava passions.
Passió total i absoluta.
Pues hasta aquí nuestra secció.
Doncs, la veritat és que a mi m'agrada molt perquè heu passat des de contes, heu passat per, bueno, al·lucinant 6.900 contes de tambor, això m'ha deixat el Duodinámico, o sigui, música, tot el que parlàvem una miqueta de Ustedes son formidables, que és un trasllat d'un programa francès, que m'ha fet molta gràcia que patrocinessin marques quotidianes que avui en dia és molt difícil que patrocinin moltes coses, com Gallina Blanca, La Casa de les Mantes, que no sé ni si existeix ja.
Ara perquè... ja no. Però,
no, oi, però jo havia anat de petita, que consti. Sí. Sí, que m'ha agradat molt perquè heu fet com un recorregut, de, com tu dius, breu però concís, tocant moltes tecles. O sigui que moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per,
home, ens ho hem passat
per
molt
estar
bé,
aquí
eh?
Un cop més a Radio Farró i a Vilaurània.
Sí, sí, ens ho hem passat molt bé i moltíssimes gràcies i a més continuem fent programes Dones de les Ones. Ei, que això és un programa en directe, però nosaltres cada 15 dies un programa, eh? Cada 15 dies un programa, eh?
Està
molt bé. Molt bé, estem molt contentes, eh? Que sí?
Bueno, doncs gràcies,
doncs,
a vosaltres.
Gràcies a vosaltres,
gràcies a vosaltres.
Un aplaudiment per elles, sisplau.
La ràdio a peu de carrer amb Ràdio Farró.
I fins aquí el programa especial de Ràdio Farró pel Dia Mundial de la Ràdio. Moltes gràcies. Quima, com has vist això?
La veritat és que molt interessant. Hem passat, hem tocat molts temes científics, no científics, no sabem molt bé on hem anat a parar. Això ha estat molt bé, molt divertit, m'he rigut molt. I després, doncs, Catalunya, Barcelona, importantíssim, no sé, temes relacionats amb la ràdio, però molt macos, m'ha agradat molt.
Se't donava molt bé fer resums, no?, a classe, eres la que feia els esquemes. M'ha agradat molt aquest resum de cada secció. Molt bé, molt bé.
És que jo prenc notes. Ja, no, jo no porto catxivatges. No, prenc notes. Jo sóc antiga, de boli i paper.
Ben fet, ben fet.
Escolta, potser que hauríem d'anar tancant.
Sí, no? Anem tancant, que ens hem allargat uns minutets. Com és gratis, doncs ens allarguem, però sí. Està bé, està bé. Això vol dir que tenim coses a dir. Sí. I abans de marxar, doncs donar les gràcies, com hem dit al principi, de Vila Urània, a Jamendo per les músiques, a tots els que heu vingut a tots els programes que heu col·laborat, i volíem afegir abans de marxar que durant un període de temps indefinit, esperem provisional, però que no sabem on anirà, quan durarà, els programes que vagin sorgint de Ràdio Ferró no estaran allotjats com fins ara a la pàgina web de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona per assumptes de...
aliens
a la nostra organització. Bueno, perquè el canvi d'ajuntament i passen aquestes coses. Doncs estarà, els penjarem a l'iVox, ja us explicarem els programes com ho farem, perquè això encara no ho estem manegant, com una ràdio que comunitària que som, doncs aquestes coses les hem d'anar gestionant com podem. Però bé, que sapigueu que apareixeran allà més d'hora que tard.
I sí, alguna cosa sobretot més? Sobretot perquè no deixarem de fer ràdio, encara que no puguem allotjar
més
en un lloc, buscarem la manera, això segur, i a més ens ajuden. O sigui que per això, cap problema, no patiu.
Molt bé.
Convidem. Sense res més a afegir, ara la Goretti de sobte fa com senyals que ens hem deixat de dir alguna cosa.
Ai,
per favor, per favor.
Jo prenc notes, la Goretti és explica el cervell.
Explica això, sisplau.
Doncs aquest dissabte 17 tenim un tast de com fer ràdio. Si voleu venir a provar, és fantàstic, perquè així podreu veure en viu com es fa una petita secció. No demanem res de buscar informació, sinó que és improvisant. Gravar, buscar una miqueta la música, parlar-ho amb el tècnic i fer el vostre programa, una secció, un programa. O sigui, és fantàstic. Totes les seccions estaran unides. La Goretti i jo vaig traduint. Ella fa llengua de signes i jo tradueixo. Tothom estarà enganxat i unit. Què més?
Sí, no, farem petits grups, treballareu en col·laboració i fareu un petit programa que us ajudarem a fer, que és molt fàcil, no tingueu por, no tingueu vergonyes, és per passar-ho bé.
Exacte.
Després, si surt malament, control X i ja està, vull dir que cap problema amb això, però us animem a fer-ho perquè el testimoni de la gent que ho ha fet és sempre molt positiu, s'ho passen molt bé i és un matí de dissabte que molt agradable, després fem un vermut i tenen amics.
Sí. Perfecte.
I dit això, ara sí, Goretti, et sembla bé? Okay. Anem tancant? No, veus, sempre hi ha alguna cosa.
Què ha passat ara?
Que si sapigueu, que si voleu estar informades, informats de les activitats de Ràdio Ferró, dels programes que fem, que en fem molts i molt sovint, us podeu apuntar a la base de dades. Ara mateix el que se m'acut dir és que hi ha uns QRs que van voltant per la casa i també... Sí. A la plaça Molina hi ha un penjat i bueno, és igual, que allà hi ha un formulari que podeu omplir i apuntar-vos i rebreu informació i totes aquestes coses.
I el taulell de Vila Urània.
I el taulell de Vila Urània i aquestes coses. I el correu electrònic d'info.radioferro@gmail.com. I ara ja sí, acabem. Moltes gràcies a tothom i fins la propera.
Ràdio Ferró, especial Dia Mundial de la Ràdio.